Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Som-hi, 16 de març, a les portes de la primavera astronòmica oficial. Això serà dilluns que ve a la nit. Programa 497. Estem a 3 programes dels 500. Déu-n'hi-do. I cap a la neu amb Sant Joan de l'Erm i el refugi de la Basseta. L'entrevista Green amb la directora de l'Incavi, l'Institut Català de la Vinya i el Vi. El Llara Triple Plus, ciutat i consum responsable, quin escenari de sequera preveu? Restriccions d'aigua de boca, mobilitat green, s'estenen les zones de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona, i empresa i comerç a Triple Plus, menys plàstic i més venda a granel. catradio.cat, mail meteomauri@catradio.cat, al Facebook 28.550 seguidors i al Twitter a la ratlla dels 76.200.
Quin temps ha fet?
Doncs ha fet 8 dies de temps endimoniat. Endimoniat per diversos elements. Un, la temperatura, rècords històrics, potser el més cridaner el de la ciutat de Lleida, perquè és un rècord de 83 anys de calor, de màxima absoluta, en un mes de març a la capital del Segrià. Això passava el cap de setmana passat o dilluns, depenent de la comarca. I hi va haver d'altres rècords, n'hi va haver 10, a 10 observatoris. Això per una banda. Per altra banda, les ventades, com ens deia un dels nostres col·laboradors, el mestral encabronat, perquè déu-n'hi-do la ràbia, 120-130 km per hora, i un mestral que ha fet anar, o ponent, que ha fet anar de corcoll els bombers, les ADFs i a la gent que lluita contra les flames quan aquestes es produeixen. Sens dubte, això és el més destacat. Sí que hi ha hagut alguna precipitació en algun punt, hi ha hagut bancs de boira, però vaja, continuem amb aquesta tendència sense veure una pertorbació com cal.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Joan Carles Carles. Raquetes de neu al Parc Nacional d'Aigües Tortes, amb neu, diu, molt dolenta. La composició és molt maca, és del 12 de març, aquest relleu, aquesta vegetació pròpia d'aquest indret màgic, d'aquest parc nacional, quatre núvols, un blau ben intens, però realment, Joan Carles Carles, tens raó, la neu es veu molt degradada.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Bona tarda, això és Meteoneu i ho fem anant cap a la zona de l'Alt Urgell i ho fem amb esquí nòrdic cap al refugi de la Basseta i concretament cap a l'espai, cap a l'estació d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm. Allà a l'altra banda de la línia digital, el director de l'estació, el Marc Puigsobirà. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Escolta'm, Quina és la situació actual en un context d'una bufetada directa de calor? Estrenat aquest març, amb un cap de setmana l'anterior, podríem dir tràgic, però a més amb un dijous que déu-n'hi-do quins valors torna a marcar molts indrets del Pirineu. Podríem dir que, com en els programes esportius, minut de joc i resultat a Sant Joan de l'Erm.
Pues a l'estiu 10, l'hivern 0. De fet, el dijous de la setmana passada estàvem esquiant amb normalitat.
Sí.
I divendres ja vam tindre que tancar perquè va començar a ploure i dissabte ja hi havia màximes de 18 graus a 1.700 metres. En dos dies ha fos tota la neu des dels 1.700 fins als 2.100.
Imagina't. Per tant, entenc que, bé, hauria de passar un miracle contundent de nevar hores, etc., per revertir aquesta situació.
Bueno, hem donat la temporada per finalitzada nosaltres.
D'acord.
Vull dir, ara mateix és que aquí davant del refugi està tot verd, com a l'estiu.
Ja.
Estem ja guardant tota l'estació, ja he destinat aquesta setmana a començar a guardar, a plegar tot el que és a nivell de logística d'esquí nòrdic, per ja començar a preparar l'estiu i la Setmana Santa.
Doncs escolta, preparem l'estiu i la Setmana Santa tot seguit, en uns instants. Abans de tot, balanç de la temporada.
Bueno, vam començar no gaire bé, ja que la Puríssima i els Nadals no teníem neu suficient per poder obrir.
Sí.
I llavors ens va nevar cap al, si no recordo malament, entre el 10 i el 15 de gener, que llavors sí que ja hem pogut anar treballant amb una normalitat, no, diguéssim, entre cometes. L'únic que, clar, per nosaltres el Nadal i la Puríssima
és fonamental,
ens representa el 60% de la facturació de l'hivern i vam salvar el cap d'any, algun dia de Nadal amb famílies que pujaven, encara que no hi haguéssim neu, pues pujaven a passar el dia a la muntanya. Però de lo que seria un Nadal normal ha sigut fluix. Després sí que hem de dir que ja et dic que a partir del 15 de gener fins al dijous de la setmana passada, pues amb una relativa normalitat, treballant amb escoles de Barcelona, amb escoles de la comarca, amb el programa EBE de l'Esport Blanc Escolar, de la Generalitat, i bueno, hem pogut anar treballant amb una relativa normalitat amb les escoles. I els caps de setmana de febrer he de dir que també amb el turista que ens ve i client de la comarca que ens ve normalment, doncs també hem pogut treballar amb una relativa normalitat.
Escolta'm, ara mateix, preparant, em deies, la Setmana Santa, la temporada d'estiu, per tant, en principi, no sé que caigués un metre i mig de neu de cop i volta, que en meteorologia no es pot dir mai que no hi hagi res impossible, però diríem que és poc probable, tot i que de vegades la primavera pot donar tombs importants, eh? Però cap a quins serveis, cap a quina oferta per Setmana Santa i els pròxims mesos Sant Joan de l'Erm ens oferirà?
Bueno, el refugi La Basseta, la veritat que continua treballant amb normalitat, tant a nivell de bar-restaurant com a nivell d'allotjament. Nosaltres estem oberts. Ja et dic que ara mateix ja estem amb més aviat primavera que hivern. Ja hi ha totes les rutes que fem per fer senderisme pràcticament obertes. Potser la que encara no està oberta és la que puja el Pic de l'Orri, però la volta a Sant Joan de l'Herbei, Casa Forestal de Pallerols, La Culla, tot això està, vull dir, practicable per fer senderisme o bicicleta. I ja et dic, allotjament, bar, restaurant, vull dir, estem oberts cada dia i vull dir que tothom que vulgui pujar és benvingut.
Escolta'm, a nivell, per exemple, d'hostaleria, d'allotjament, Quina oferta hi ha, quina capacitat teniu, en quins preus voltaria doncs, un àpat, un menú, una estada, sí. Una estada vull tenim, dir dormir...
Mira, tenim, a nivell allotjament tenim habitacions de 4 places i 6 places amb bany privat. Uh-huh. Nosaltres venem la mitja pensió o la pensió completa en funció de la demanda de les famílies o dels clients. I després tenim un menú diari a 18,50 amb un cuina tradicional catalana, cuinada cada dia, vull dir, i tot cuinat a casa, vull dir, és un menú ja et dic, de cuina catalana, que, uh-huh. que treballem cada dia, tenim una sèrie de plats ja...
Estrella.
Que ja fa dos anys i mig que hi treballem i cada dia anem millorant i cada dia treguem en plats de la temporada i anem variant.
Uh-huh. Perquè la gent es faci una idea, forquilla de preus, d'un àpat d'aquesta mitja o pensió
pues,
completa...
Ja dic, menú d'adult del migdia són uns 18,50, menú mm-hmm. infantil 9,50, mm-hmm. I els sopars és més sopar de refugi, amb un primer, un segon, a uns 14,50. I llavors també depenent del dia, també oferim un plat combinat del dia, molt complet, que surt sobre uns 12,50.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, clar, l'hivern està molt clar, l'esquí nòrdic i bé, en definitiva, el que dieu o el que dius, les escoles o famílies o persones que durant el cap de setmana venen a practicar, no?, l'esquí. Pel que fa a la Setmana Santa, pel que fa a l'estiu, m'imagino que gaudir del Parc Natural de l'Alt Pirineu, de fet, sou una de les entrades principals.
Som una de les portes d'entrada principals al Parc Natural de l'Alt Pirineu, per l'Alt Urgell. Mm-hmm. A partir de després de Setmana Santa ja també s'obren totes les pistes forestals i llavors tenim client que ens arriba d'Andorra, de Sort, de Rialp, del Port del Cantó...
De tot arreu.
De Gomes de Rubió, és un lloc molt de pas. Vull dir, hi ha dies que estem aquí tranquils i de cop se'ns omplen el bar que no sabem ni d'on... però és el que té la muntanya i ja tinc un lloc de pas que gent que fa la Transpirenaica amb 4x4, amb motos, amb bicicleta, caminant, vull dir, és, ja et dic, a partir del 15 de juny fins a la Diada és un no parar, vull dir, és la nostra segona temporada alta. Mm-hmm. I ja et dic, des del 15 de juny fins a l'11 de setembre és la nostra segona temporada alta, que ja et dic que és un no parar, vull dir, és temporada alta constant.
Perfecte. Doncs que quedi clar, esquí de fons, esquí nòrdic, Sant Joan de l'Erm ha acabat la temporada, a no ser que caigués un paquet de neu ara la primera quinzena d'abril i vés a saber. Però vaja, això seria un miracle gairebé de Lourdes, que no vol dir que no caigui, però després ha de venir bé per dates, ha de venir bé per moltes coses i en definitiva segur...
Jo espero que si ve precipitació, sigui aigua o neu, serà benvinguda perquè tinguem aigua per l'hivern, perquè ja et dic, en 4 dies ha fos tot i ja et dic jo ara que està molt sec i la neu acaba de marxar. Vull dir que convé que precipiti,
ja ho crec.
Sobretot tindré aigua a l'estiu i que no hi hagi perill d'incendi, que uh-huh. això és un dels grans riscos que tenim aquí.
Ja ho crec. Doncs focus posat en Setmana Santa i la segona temporada alta, que és tot l'estiu fins la Diada de Catalunya l'11 de setembre. I amb aquesta oferta de llotjament, de mitja pensió, pensió completa, simplement d'un àpat de dia, potser. Marc Puig Subirà, director de l'Estació d'Esquí Nòrdic de Sant Joan de l'Erm i del Refugi de la Basseta. Un plaer, molta sort i gràcies.
Molt agraït, moltes gràcies a tots vosaltres.
Adéu-siau.
El concurs.
Anem al concurs de la setmana passada del Meteoneu. La base de Pirenes Eli Esquí és a l'Alt Urgell o a l'Aran? Bé, era clar. Però això és de la setmana passada. La resposta era a l'Aran. El guanyador és el Jordi Usó, de Casau, i s'emporta un aplicador de cera líquida en zero. Ens falta, però, dues coses. D'una banda, el concurs també de la setmana passada de Meteotaula i el concurs d'aquesta setmana. Anem al Meteotaula de la setmana passada per no trencar aquest ordre estrany cronològic. La pregunta deia: a la revolta hi trobarem taula informal o taula de 21 botons? Doncs informal. El premi, una ampolla de cava rosat, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. El guanyador, el Fulgencio Navalón, de Sant Pere de Ribes. I d'aquesta setmana prepareu, doncs, la resposta, si la sabeu, és fàcil. El refugi de la Basseta és el nucli de Sant Joan de l'Erm, però també una de les portes principals a un parc natural. Quin? N'hem parlat a l'entrevista. Un aplicador de cera líquida en zero, el premi.
L'entrevista.
Entrevista Green, José Luis, anem cap al món del vi.
Em sembla fantàstic, perquè ja saps que hem defensat que el vi i la natura no és que meridin, és que són, estem parlant del mateix, vi, natura, territori...
Cultura, i
patrimoni històric. Cosa que amb el meu respecte, no tindrà mai en sa vida la cervesa. És a dir, que això és un àmbit que jo sempre defenso a l'hora de defensar el vi,
perquè és defensar
el consum de vi, sinó defensar tot, que també, sinó defensar el vi com a eix vertebrador de moltes coses.
Clar, perquè la cervesa ve del cereal... Però el cereal és molt universal, per ser, és mediterrani.
I és l'expressió...
Sigui aquí o qualsevol clima mediterrani del món.
Per tant, és nostre
i, a més, universal.
Totalment.
Com Pau Casals.
Molt bé.
Fixa't. Alba Balcells, directora general de l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Jo diria que la primera dona directora de l'INCAVI. Vols que comencem per aquí?
Sí. Toque, em sembla.
Sí.
Després de 42 anys, l'Institut Públic de la Vinya i el Vi té una dona.
Magnífic.
Això no hauria de ser
notícia
ni destacable, però la realitat és aquesta. I en un sector on la dona hi ha sigut sempre, com és el sector primari,
ja
la dona,
crec,
no? que sempre ha cuidat la terra, els animals, la família, doncs crec que no, toque doncs encara més. Que les dones almenys tinguem aquesta oportunitat, no? de posar-nos doncs en el mateix paradigma, no? que la
Molt
resta
bé.
De companys.
Oportunitat i dret.
I dret, també.
Exacte.
Escolta'm, perquè l'oient es situï, tu has dit 42 anys, aquesta institució, què és l'INCAVI, quines funcions té?
Sí, l'INCAVI és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya. A mi sempre m'agrada explicar que és el primer que es va crear després del franquisme, l'any 1980, un visionari, com va ser Jaume Siurana, un enòleg de Falset, del Priorat, aconsegueix convèncer el president del govern d'aquell moment, el president Pujol, i es constitueix l'Institut Català de la Vinya i el Vi.
Per tant...
Que es diu d'entrada de la Vinya i el Vi, ja es va dir de la Vinya i el Vi d'entrada, em sembla molt maco.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Escolta'm, com s'articulen les DOs a Catalunya, quantes en tenim, i situem una miqueta també aquest tema dels escumosos. Escolta, per posar-ho tot en un paquet, ja que tenim les DOs, situem els escumosos, cava, corpinat, etc. Simplement per saber on juguem.
Si em permeteu, faig un pas enrere.
Sí.
I us explico, o expliquem una mica la singularitat de l'institut, perquè és un institut que és únic al món.
Ah.
Si fem una mica de benchmarking, podríem trobar experiències similars a l'Auri, a Austràlia, vinos de Xile, o l'IFB a França o INAO. Uh-huh. INCAVI el que fa és tenir les competències a nivell d'assegurament de la qualitat. Uh-huh. Nosaltres emparem tots els productes a nivell de qualitat de les denominacions d'origen. Uh-huh. També som centre investigador, fem recerca i uh-huh. coneixement a nivell de viticultura. Uh-huh. I després tenim una altra part que nosaltres estimem molt, que és la divulgació de la cultura del vi. Uh-huh. I per tant són aquestes tres ànimes que ens permeten abordar el sector d'una forma holística. El que ara hem pogut aconseguir, no?, amb la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mm-hmm. que ens permet doncs, tirar endavant les polítiques públiques, doncs, de vegades genera problemàtiques, eh? Però penso que és útil aquesta visió. Mm-hmm. Dit això, dir-vos que l'INCAVI veu o neix a partir de dues estacions enològiques, com la de Reus, que es va crear l'any 1907, mm-hmm. per donar servei als viticultors, de la zona del sud del país, que hi tenim uh-huh. cinc denominacions d'origen, uh-huh. i després la de Vilafranca, també històrica, i a partir d'aquí doncs, neix aquest institut. Uh-huh. Per donar-vos també un detall bonic, les primeres fornades d'enòlegs uh-huh. a Catalunya surten de l'INCAVI. Després sí que hi ha bé la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, uh-huh. sí. amb la creació del programa, no, d'estudis. Uh-huh. Però perquè veieu, Jaume Siurana, quan el va imaginar, sempre deia l'INCAVI, el lloc de totes les respostes. Uh-huh. I ara doncs, nosaltres tenim el mandat de transformar-lo i convertir-lo en l'INCAVI del futur, perquè el sector del vi és viu, res és fix, i ens hem d'estar doncs, adaptant contínuament.
Uh-huh. Deos, quantes en tenim i aquesta del cava, escumosos, corpinat i companyia, a on som?
Heu de pensar que Catalunya és un país petit, però és molt ric i molt divers. Hem de posar molt en valor, i no se'n parla prou, que el cultiu de la vinya data de l'any 7 abans de Crist. 3.000 anys de trajectòria i d'història. Per tant, és un sector mil·lenari que molts cops hem pensat que el vi arriba a Catalunya per la banda dels grecs, Empúries, i això no és així. Són els fenicis que arriben a la part del Penedès i tenim doncs, vestigis al jaciment de Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès, on es troben les primeres llavors, unes carbonitzades i les altres ja mineralitzades, i per tant ens donen, no?, una senyal de que a Catalunya s'ha cultivat vinya des de molt i molt antic. Per tant, una de les regions europees amb més patrimoni genètic i amb més història per explicar. Fruit de tota aquesta trajectòria, aquesta riquesa, el sistema de denominacions d'origen, que és així com l'anomenem, perquè és un sistema, perquè doncs, podem dir que gairebé el 95% dels vins que es fan al nostre país estan emparats amb denominació d'origen. Per tant, això, no?, és el nostre esquelet o la nostra columna vertebral uh-huh. d'origen i de qualitat. I dit això, tenim 11 denominacions d'origen víniques uh-huh. i una denominació d'origen per la part del cava, uh-huh. com és la del cava. Val? 53.000 hectàrees ara mateix de superfície amb vinya. Feia referència, no?, a la història. Catalunya n'havia arribat a tenir 300.000.
Uau! De 300.000 a 53.000.
I ara mateix, el 53% dels municipis de Catalunya tenen vinya. Mm. Per tant, fixeu-vos l'abast que té.
Clar, això
a
incloem,
nivell de cohesió.
Això incloïm la ciutat de Barcelona.
També.
És un dels municipis,
cert?
A Collserola, allà, aquell raconet. Mm. Mm-hmm. Sí, 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 sí.
I a 10 minuts, a l'Ella, no? La Vall sí. de Rials i la Vall Cirera, mm-hmm. que són dues valls que miren al mar, i és un exemple, per exemple, a l'Ella, de zona vitícola en una part industrialitzada. Mm-hmm. Hi ha molt pocs llocs al món que puguin dir que tenen mm-hmm. aquesta tipologia de viticultura.
Escumosos, va.
Escumosos.
Què passa amb el cava, els escumosos, corpinat? Tu dius que la vinya, clar, dinàmic, canviant, clar, és que és com la moda, no? Vull dir, busques noves sensacions. Bé, jo no, perquè la moda a mi no em motiva especialment, em motiva molt més el vi, eh? Ja t'ho puc assegurar. Però sí, busques sensacions, busques novetats i te n'adones que el Penedès es cou en coses. Què es cou?
En aquesta distribució de les 53.000 hectàrees, dos terços van dirigides a cava. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que la nostra indústria i la nostra economia està absolutament orientada per part d'aquests viticultors que produeixen, no?, aquestes tres varietats majoritàries, com són el macabeu, el xarel·lo i la parellada, orientat a cava. I el vi tranquil, que moltes vegades ens pensem que és molt més ampli, amb aquestes 11 denominacions d'origen que us deia, és un terç.
Minoritari.
Per tant, tot el que passi al cava o als escumosos acaba repercutint
a tot arreu
d'una manera o altra, no?, amb un cert mimetisme a la resta del sector. Però és cert que, com deies, en aquest sector és molt viu, hi ha molt moviment, hi ha diversitat d'expressions, que nosaltres, doncs, evidentment acompanyem sempre, no?, que es posi la qualitat al centre i la preservació del territori al centre, i per tant respectem, doncs, totes aquestes formes que tenen d'expressió. Algunes han optat, doncs, per conservar la tradició, com és tots els cellers o els elaboradors emparats amb la deocava, i altres han optat, doncs, per diferenciar-se creant aquest segell de qualitat, que al final és una marca col·lectiva de la Unió Europea, que empare, no?, i distingeix també aquests escumosos d'alts nivells o d'alts estàndards, com a nosaltres ens agrada dir.
Alba, tot aquest patrimoni històric i cultural i fins i tot de producció, tot el sector del vi i de la vinya en el nostre país s'afronta amb un enemic comú que en el llarg dels anys enrere no havien tingut a davant. Fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de fer un documental per Televisió Espanyola, en aquest cas vam entrevistar el Fernando Navarro, el professor Navarro de la Universitat Rovira i Virgili, i ens deia que la varietat macabeu a la Conca de Barberà en els darrers 30 anys s'havia avançat la barema un dia cada any. Això significa que s'està baremant un mes abans del que es feia fa 30 anys. Si continuem amb aquesta progressió, la possibilitat de fer, no de fer vi, sinó de fer vi de qualitat, se'n va en orris. El sector és conscient? És a dir, vosaltres esteu detectant, us arriben dades dels viticultors i de que efectivament aquest impacte de la vinya, del canvi climàtic, és cada vegada més ineludible? I en tot cas, què esteu fent des de l'INCAVI per intentar promoure accions de mitigació i d'adaptació?
Absolutament. La vinya és dels primers sectors que ja està patint aquest canvi, i això és així. Com bé deies, aquest any hem patit un avançament de verema en algunes varietats, sobretot en les primerenques, de fins a 3 setmanes. L'última setmana de juliol, en algunes zones concretes, ja s'ha començat a veremar.
Amb tot el que això comporta.
Amb tot el que comporta de logística, de control de les maduracions, de perfils d'aquests vins, perquè al final això, no?,
és un canvi.
Llavors, ens va molt bé aquest sector per explicar, doncs, que el canvi climàtic, doncs, hem de parar, no?, de tractar-lo com una emergència, sinó que ja és una normalitat, no?, i el nostre sector, doncs, ja s'està adaptant, i aquí, doncs, els cellers i els viticultors, sobretot, ja fa temps que s'estan preparant, i sobretot per la part de l'INCAVI nosaltres ja estem actuant. I com actuem? Doncs bé, hi ha diversos àmbits d'investigació, perquè nosaltres pensem que per donar respostes a curt termini això només ho farem des de la recerca i des del coneixement, perquè tenim, no?, aquests pics dispars de temperatures, tot el tema de la sequera acumulada, no? La vinya és un cultiu que és extremadament resistent, però extremadament sensible. I per tant aquí nosaltres ja estem treballant, doncs, amb nous peus, amb nous portampèls, amb clons més adaptats, amb varietats resistents a sequera, però també a malalties com el mildiu i l'oïdi. Llavors aquí, a banda, doncs, de reforçar l'INCAVI, doncs, ara hem fet una inversió, jo estic molt orgullosa, d'1 milió d'euros per adaptar els nostres laboratoris,
En temes de recerca.
En temes de recerca, en temes de maquinari, en temes de poder donar solucions a tots aquests viticultors.
M'imagino, perdona, que ara que dius això, em ve al cap l'IRTA. Per tant, sí, m'imagino que hi deu haver un...
Sí, en el pla estratègic de l'Incavi, que hem volgut anomenar Horitzó Incavi 2025, bueno, quan una servidora arriba a la direcció general, fa un any i set mesos, el primer que comencem és primer en definir una visió on volem ser d'aquí al 2025 i sobretot què fem estratègicament per arribar-hi. Un d'aquests 23 projectes transformadors és aliar-nos amb aquells agents de l'entorn del món del vi que també estan fent recerca i creem una aliança, l'aliança I4Vi, on hi ha l'IRTA, on hi ha la Universitat Rovira i Virgili, on hi ha Vitec i on hi ha l'Incavi. I aquí el que fem doncs és això, sumar esforços per multiplicar i sobretot per tenir molta més massa crítica.
L'extensió, en aquest sentit, està clar, l'extensió de la vinya cap a alçades més notables, cap a tornar allà on havia estat, el Pirineu, el Prepirineu...
Efectivament, ho has dit bé, tornar.
Etcètera, clar, és tornar. És a dir, aviam, si als britànics els hi preguntes, ostres, com és que ja fa uns anys, alguna dècada, que teniu vinya a Anglaterra? No, no, és que ja l'havíem tingut a l'edat mitjana. Però, clar, tot això obre un meló brutal i potser, clar, potser la vinya al costat del mar, el Garraf, el Penedès, l'Ella, sense pràcticament nits fredes o una mica fresques, serà difícil. Per tant, buscar continentalitat, per tant, buscar contrastos, alçada... Què ens passarà? Bé, m'imagino que ens passarà, però ens passarà en tots els àmbits. Pel que fa a la vinya?
Sí, el canvi climàtic el que ens permet també, i en positiu, és ampliar aquest territori, no? I aquest camp d'actuació pel que fa a la vinya. Aquí ja tenim projectes de recerca molt bonics. N'hi ha un on col·laborem amb un celler a Llívia, a 1.200 metres, on el que estem fent és intentar, com bé deies, recuperar aquestes varietats ancestrals que ja hi eren i que s'han demostrat molt millor adaptades. També estem treballant en un petit laboratori on hem incorporat consumidors, perquè fins ara ens hem centrat molt en el producte, però hem mirat poc què vol aquest consumidor, no? I cada vegada tenim un consumidor que és més conscient, que vol saber com s'elabora aquell vi, qui hi ha darrere, quina família, no? Com viu, què sent, què li costa.
És que és la cultura.
És que és el que prens quan prens un vi.
Clar, quan et prens una Coca-Cola, que en prenc molt poques jo, és que, clar, se me'n fum, vull dir...
Però un vi t'està explicant de la tardor, de com ha anat la primavera, la família, el paisatge, l'aigua, la terra, la història...
El tap de suro.
Això fonamental.
Jo de tant en tant el defenso, no?
Bueno, perquè entre les aliances amb l'Institut Català del Suro són com si
haguéssim... Perquè...
També hem signat un conveni. Hem treballat molt aquest any començat. I també hem signat un conveni...
Gent molt trempada, la gent de l'ICESA.
Amb la gent del Suro, perquè també doncs, som ferms defensors de que la cadena de valor de l'alzina surera s'ha de quedar a Catalunya. I aquests taps permeten... L'alzina surera té una diferència, una particularitat, a diferència de l'alzina atlàntica, que té un creixement molt més lent i triga uns 15 anys respecte als 8-9 que triga l'atlàntica, no? Llavors aquí veiem que els vins que són tapats amb aquest suro...
Amb el nostre.
Amb el nostre.
Amb el millor.
Amb el suro de Caçà de la Selva, el suro de les Gavarres, el suro... És el suro del Moixandón, del Dom Perignon, és el suro d'altíssima qualitat.
L'Atlàntic, malament, malament.
No van saber res del suro portuguès. Tot i que són grans productors i té el seu mercat. Però el suro català és un suro d'alta qualitat.
Doncs aquestes microoxigenacions que es donen i que ara estem estudiant nosaltres amb un conveni amb ells, amb el nostre panell oficial de TAS de Catalunya, investiguem aviam si a nivell de criances o d'envelliments el vi, doncs, no, a través d'aquest suro, que és diferent, té doncs, unes altres virtuts, que al final això és valor afegit, que ens permet defensar les nostres produccions davant del món, doncs, no? En un context, penseu que el món del vi, aquests dies ho hem vist, és un sector amb un context d'alta exigència. Es fan vins al nou món.
Hipercompetitiu.
Hipercompetitiu,
ja ho crec.
Amb un munt de crisis que ens afecten, no? Pertorbacions, guerres, Ucraïna, no? Tot el tema de l'augment de costos.
Clar, 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 clar.
I llavors nosaltres aquí, com a Catalunya, no? Com a país de vins i país de vinyes, doncs, sempre hem defensat que hem de caminar cap a la singularització i cap a buscar aquest valor que ens permeti diferenciar-nos. I això com ho fem? Què fa diferent el vi català? Les varietats pròpies, les que es fan aquí i no es fan enlloc més.
Molt bé.
Després, els microclimes i els sols i, finalment, el talent humà, no?
El celler.
Que tanque aquest cercle virtuós.
Ens queden 7-8 minutets. A mi m'agradaria abordar dos temes. El final serà què és l'Horitzó 25. I el que m'agradaria abordar ràpidament és aquesta progressió dels vins catalans en el mercat català, és a dir, passar de vins a doll, vins...
Sí,
ja està.
El cas del Priorat és claríssim, clar, no? Que és un vi de garrafa fins fa 4 dies.
Clar, a l'època aquella de la restauració, que tu anaves a La Rioja a dinar o a sopar, i només hi havia vi de La Rioja per dinar o per sopar, i a Catalunya, mas ells, tots nosaltres, doncs resulta que anaves a dinar o sopar.
I vi de La Rioja.
I vi de La Rioja.
I de Navarra o vi de...
O Jumilla, sí, sí, si era molt de la casa, molt tronat, sí. No? Aleshores, clar, això ha anat canviant i em penso que els percentatges han anat molt a favor. A on som? D'on venim? A on som? I cap a on anem? Imagina't, 8 minutets i després parlem de l'Horitzó 25.
Bé, doncs com aquell que diu, m'agrada molt que facis aquesta pregunta.
Vinga, això no s'havia dit mai.
No s'havia dit mai. A Catalunya ara mateix el 42% dels vins que es beuen són catalans. Sí?
Me n'alegro moltíssim.
És a dir,
hem millorat una barbaritat.
Home, hi ha gent que s'ho veu, la gent del Trapat diu que s'ho veu ell, el Trapat, que per això no el trobes, perquè s'ho veu ell.
Amb això us vull dir que s'ha avançat molt. De fet, en els últims 10 anys s'ha passat del 23% al 42%.
Amb 10 anys? Del 23 al 42.
S'ha fet una gran feina.
És un estratosfèric.
Cellers, denominacions d'origen, entitats que s'han arromangat a sumar
esforços, cooperació
del vi català, però és cert que encara no ens bevem els nostres propis vins. I per tant, una regió vitivinícola de primer ordre com és Catalunya hauria de poder fer aquest salt.
Estem d'acord.
A nivell, doncs, no, a l'hora de demanar, i a mi sempre m'agrada dir que hem de passar de ser una regió productora a una regió coneixedora per poder acabar sent una regió consumidora. I per tant, nosaltres ara estem absolutament concernits aquest any 2023, si s'aproven els pressupostos, que sembla que tot apunta que sí, al Parlament, doncs tindrem 1 milió d'euros per destinar a una estratègia que hem anomenat estratègia d'augment de la notorietat o de la desitjabilitat del vi català a casa nostra.
En aquest programa fa 10 anys que el desitgem, el vi català.
Sí.
Doncs ara el farem.
Hem anat picant bé.
Ara el farem.
Sí, i tant.
Fixa't, doncs mira, quan vam començar el novembre del 2012, fixa't, 23%, sí. I hem passat a un 42.
I estic d'acord que aquesta ha sigut més o menys la progressió de quan quedes amb els amics, que tothom hi porta una ampolleta de vi, i abans tothom s'anava als clàssics de fora, i ara ja comencem a descobrir que aquí tenim uns vinarros i per 10 euros tens un vinarro sobre la taula brutal i que no necessites anar-te enlloc. Una de les coses que m'ha agradat més del que has dit abans, Alba, és el factor positiu que li veus al canvi climàtic i que el Francesc també subratllat, aquesta possibilitat de que la producció, més que migrar en alçada, es reparteixi millor pel territori.
Clar.
I que la gent de Berga vegi com les seves vinyes, com està sent ja, estan produint uns escumosos brutals. I com la gent de...
Sí, que a més de les vaques, o a més dels fesols, o a més,
sí,
s'obre les portes a un nou conreu.
Tu imagina't que la neu, la sortida de l'esquí, la sortida dels esports d'hivern, pensant a la Cerdanya, ja quan surts del túnel del Cadí a mà dreta, ja hi ha algú que ha posat vinyes en allà. Ja és un semàfor, ja és un avís, com dient, ei, que potser la cosa va per aquí.
Bé, potser no, segur.
Doncs seria magnífic, i això aquí l'Incavi, jo crec que ha d'encomanar entusiasme i positivisme a la gent de la Terra, perquè el jovent
en
es
aquest,
fiqui.
Si li respons, que suposo que sí, 30 segons, perquè anirem a l'horitzó 25 i se'ns haurà
molt
acabat
bé, doncs
el
aquí,
temps.
Doncs aquí, és cert, tenim molts projectes en marxa, sobretot un amb la gent del Berguedà, que ens han contactat, tenen
que
ganes
bé,
de
bé
començar a plantar vinya allí,
que
i els acompanyarem, no?, tècnicament, aviam quina és la millor varietat, amb quin clon, amb quin peu, i, però no, no només som aquí, eh? També tenim nosaltres una finca experimental a Llavorsí, a Talarn, al costat de Tremp, i tenim tota la geografia, doncs, absolutament monitoritzada per veure efectivament quin és el següent pas en aquest tema de vinya d'alta muntanya. També tenim una aliança importantíssima amb Cervim, és un centre d'Itàlia que el que fa és treballar, doncs, per la viticultura extrema o la viticultura heroica, on a Catalunya també hi tenim més de 7.000 hectàrees en aquests pendents infinits, no? Del Priorat, que també, doncs, donen un valor encara més afegit a tota aquesta feinada.
Magnífic.
Va, Horitzó 25, què és i què pretén?
Sí, l'Horitzó 2025 no és una altra cosa que l'encàrrec que ens fan al seu moment el president Aragonès i la consellera Jordà de transformar l'Institut Català de l'Amnià i el Vi en la seva següent versió. Doncs ens definim una visió, on volem ser l'any 2025, i el que volem, doncs, és ser aquesta palanca que ajudi a transformar aquest sector que tant ens estimem de la vinya i del vi.
Molt bé. Aquesta...
Carai, quin resum. Escolta, jo dic...
És que pensava que fèieu
senyals. No, jo perquè em faig senyals, perquè em diuen coses pels cascos del temps, però encara tens 3 minutets.
Ah, magnífic. Doncs vam definir aquesta visió, que no és una altra que ser o convertir-nos en l'agent dinamitzador de tot aquest sector.
Molt bé.
I per arribar-hi, doncs, això s'ha constatat en 23 projectes transformadors que, doncs, vam aprovar per Consell Executiu de Govern al juliol d'aquest any 2022 i que ja està desplegant els seus efectes. Un d'aquests resultats, com us deia, són els nous laboratoris de l'Incavi que vam, doncs, presentar fa 2 setmanes i que ens permeten, a mi m'agrada molt explicar-ho, a banda de tot el maquinari, dels cromatògrafs, dels bioreactors i tot el que hem adquirit, doncs, per, no?, fer aquest salt a nivell de donar solucions als viticultors i als cellers, el que fem és crear un espai que li hem dit Collab per convidar a tots aquells experts, a tots aquells enòlegs que vulguin compartir coneixement i que siguem capaços, no?, entre tots de mirar,
de fer pinya.
Fer pinya i sobretot de donar aquestes respostes al sector. Després de 42 anys creiem, doncs, que era el moment i tocava, no?, fer una revisió profunda d'aquesta institució i basant-nos, evidentment, sempre en aquest passat, projectar-nos al futur.
Molt bé. Aquest Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que aquest és el nom del departament...
Gens transversal.
Si hi ha una peça que quadra a la perfecció entre aquests tres, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, és l'Incavi, és el món del vi i de la vinya, no? Mm-hmm. És així.
Carai. Veig algun somriure més aquí, estan...
Estem molt inspirats.
Molt inspirats. No, perquè, a veure, el vi és...
Quelcom més que un aliment,
tot,
quelcom,
o sigui,
més que una beguda, quelcom més
clar,
que...
Clar, és...
Per això necessita cultura, innovació,
social,
optimisme, això, bon rotllo, cooperació, obrir, treballar en xarxa...
I tenir aquesta joia en el nostre país i que sigui un vaixell insígnia conegut arreu del món, etcètera...
Magnífic.
És més que el Messi.
I tant. I, evidentment.
Home,
el Messi passa.
El
la
Messi
gent de la vinya
passa,
i el vinya,
sí,
i el vi estan allà.
Sí. Mira, quan has dit? Des dels fenicis?
Sí.
Imagina't.
Sí. 3.000 anys.
Molt bé.
El futbol va aparèixer fa 100 i poc.
No m'interessa en absolut, no estic cridat en aquesta batalla.
Bueno, també un bon partidet,
bueno,
es viu bé,
Per fer un bon vinet.
Sí, jo també.
I una bona conversa.
Jo també, està clar. Alba Balcells, directora general de l'Incavi, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que ens ha fet, doncs, un vol per damunt de les vinyes i el vi d'aquest institut.
L'enhorabona, Alba.
Moltes gràcies.
I molta sort.
Un plaer.
Gràcies.
El concurs.
Anem al concurs. A quina DO té la seu central l'Incavi? En aquest cas, el premi és de torrons i mels alemany, aquest estoig premium amb diversos tipus de mel, la caixa de bombons de mel, rajola de xocolata, ametlles garrapinyades, vinagre ecològic i torrons. Déu-n'hi-do. I un altre estoig preparat ja amb destinatari, en aquest cas guanyador a la ciutat de Barcelona. El delí cibernètic el trobarem a Figueres o a Barcelona? Doncs a Barcelona, el cibernètic. Aquesta era la resposta correcta. I el Josep Canals, com dèiem, de Barcelona, el guanyador.
Llar A. Ciutat i consum responsable amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Vinga, què ens portes?
Quin escenari de sequera cap a quin escenari de sequera anem? Aquest guió que t'he fet, Francesc Mauri, ai, és obsolet. Ja t'ho dic, ha quedat sí, clar, superat. I el que parlarem d'aquí, que parlem fins que s'emeti aquesta gravació, també quedarà obsolet.
Sí, la situació... hem de dir que per circumstàncies de la producció això ho estem gravant el 2 de març. No sempre ho fem, no. Nosaltres fem actualitat, però en aquest cas hi haurà un decalatge de 15 dies.
Que això pot fer que variï les dades dels embassaments. Perquè quines són les dades dels embassaments avui? Avui la situació és perfectament seriosa.
Sí.
Estem al 27%. Ho dic perquè ho acabo de consultar. Estem al 27%. De què va d'estar al 27, estar al 30 o estar al 25? Dels escenaris que preveu el pla de sequera. Dels escenaris d'emergència, els escenaris d'excepcionabilitat o fins i tot aquest escenari que Déu vulgui que no entrem, que és a l'escenari d'emergència. Bé, ara el que ha fet el govern, el que ha fet la consellera Jordà, que va anunciar fa poc, és dir que entrem en aquest escenari d'excepcionabilitat. Que això ho han fet dos punts abans, dos dècimes abans del 25%.
No? Sí,
Sí, estem al 27%, però s'ha aplicat aquest escenari. Aquest escenari que significa? Que totes les conques internes, que totes les municipis, 240 municipis que tenen les conques internes de Catalunya, és a dir, Ter Llobregat, Muga... les dues conques internes...
Cardener...
Sí, sí. Doncs tota aquesta vessant, que són 6 milions d'habitants de Catalunya, ja comencem a tenir restriccions d'aigua de boca, aigua de boca de 230 litres. És a dir, el tope ara és 230 litres.
Que no vol dir per ciutadà,
No.
Perquè aquí dins hi ha usos de comerços, de botigues...
Però fixa't com canvia. Sí. Aquest és la mitjana, 230 litres habitant dia. En el cas de la ciutat de Barcelona, estem en 130, que dius, estem molt llunyans. Baix Empordà, 210. Val d'Aran, 320.
Mira, jo l'altre dia...
Cerdanya, 201. És a dir que, compte, perquè aquí encara ens queda un escenari, que és l'escenari d'emergència, si és que arribem al 16% de les reserves. Com bé ja saps, estem passant aigua de Sau a Susqueda, perquè aquell fanguet que queda, que posa en risc el recurs, la poqueta aigua que queda la passem per intentar preservar. Com va dir l'altre dia la consellera Jordà, que l'hem tingut aquí al programa i que no s'està per... Diu, la situació és greu, va dir. La situació és greu. Que això t'ho digui un conseller o una consellera significa que tots els ciutadans d'aquest país hem de prendre nota d'aquesta circumstància. Insisteixo, avui 27%. I això pot baixar, doncs el balanç es fa cada setmana, podem baixar el 25, podem baixar el 21, podem passar al 19. El 19 estaríem a l'escenari del 2008.
Sí, 19 i dècimes, sí.
i podem baixar al 16%. Aquí, vosaltres, el vostre negociat, el dels meteoròlegs...
Bé, el problema és que som els intermediaris, el poder de decisió dels núvols...
I tu com t'hi trobes en aquesta situació d'intermediari, Francesc Mauri?
Ja m'hi vaig trobar, ens hi vam trobar el 2007-2008 amb un escenari encara pitjor, sobretot perquè no hi havia la dessaladora del Llobregat, que porta un 25% de l'aigua de boca, i per tant pots... Aquí tens una eina brutal, eh?
Però la situació és més greu. En principi, fa 21 mesos, va dir la consellera, Jordà, 21 mesos que no plou la mitjana.
Sí. I, a més, rècord històric, en el cas, per exemple, de Barcelona, des del 1914.
Sí. Ah, perfecte. Ella deia 5.
Els dos pitjors anys pluviomètricament parlant de tota la sèrie del Fabra, des del 1914 fins ara, són el 21 i el 22.
Imagina't. És a dir, la situació és perfectament seriosa. No ens hem d'espantar, perquè el ciutadà espantar no serveix per res, no dona servei. Sí. No ens hem d'espantar. El que sí que hem de fer és col·laborar. Ara, junts, tothom a intentar estalviar en la mesura que pugui, tota gota compte, mai millor dit, tota gota compte, i anar a la White i anar al que ens digui l'administració.
Fantàstic, seguim.
El concurs.
Anem al concurs. Quan entraríem a l'escenari d'excepcionalitat per sequera? Doncs el premi, el llibre Maquinaigües, la tresca i la verdesca de Noemí Villamuza, d'Andana Editorial, el premi. I de la setmana passada, el Meteoambient. Quin riu ja té una sorprenent població estable de 10 llúdrigues? Era el Besòs. L'Enric Bigatà d'Argentona és el premiat i s'emporta un lot de càpsules compostables o de cafè, ja sigui en gra o amb cafè molt, el que tris, Enric. Sempre aquest cafè novell, residu zero, però també 100% ecològic.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Ens movem cap a la mobilitat.
I cap a les zones de baixes emissions de la MB, que cada vegada s'hi suma més gent, com si diguéssim. Castelldefels, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat. Aquestes seran les properes en posar en marxa aquestes zones de baixes emissions, que, com bé saps, obliga la llei del Ministeri per la Transició Ecològica i del Repte Demogràfic, el MITECO, que diu que abans del que acabi aquest any, tots els municipis de més de 50.000 habitants entrin. En aquest cas no entraria Sant Joan d'Espí, que de manera voluntària també s'ha apuntat a aquestes zones de baixes emissions. De manera que tenim Barcelona, l'Hospitalet, Cornellà i Esplugues, Castelldefels, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, el Prat i Sant Joan d'Espí.
És una corona claríssima.
Molt bé. Perquè la gent ho entengui, perquè crec que tu i jo...
No s'entén.
No,
és a dir, nosaltres tenim a Terrassa dos carrers històrics després de la bienalització gairebé total de la Rambla, que són Arquímedes i Galileu, que creuen, diguem, la trama antiga de Terrassa. I són carrers, de merda.
Vale.
Què vull dir amb aquest concepte?
I són CTB?
Sí, clar, ho seran. Aleshores, quan a la gent... Dic de merda perquè no pots transitar per les voreres, són infinitament estretes, deformades, els cotxes et passen a afaitar...
Són carrils de cotxes.
Són carrils de cotxes, també d'aparcats, de contenidors...
Creia que aquests carrers s'estaven eliminant.
No, n'hi ha molts, com a d'altres ciutats. Bé, aleshores, quan tu dius, ei, no, haurem de posar el trànsit més enllà, en aquesta avinguda, en aquesta... Aleshores, es rebel·len els veïns de les altres avingudes i diuen, clar, a mi no em tiris els cotxes.
No és que la seta... No em fumis, millor dit.
No em fumis. És que la seta B va de contaminació en el rovell de l'ou.
Val. Què diu aquesta seta B? Perquè la gent ens entengui. Perquè crec que no hem explicat mai, o com a mínim nosaltres en el nostre espai no ho hem explicat. El que diu és que els vehicles sense etiqueta de la DGT, els que no tenen etiqueta, compte, no que tinguin la grossa, groga... No, els que no tenen etiqueta, que són un fotimer, que hi ha moltíssims de vehicles, no podran circular per aquestes zones de baixes emissions entre les 7 del matí i les 10 de la nit. Sí que ho podran fer fora d'aquest horari i sí que ho podran fer els caps de setmana. Molt bé. Llavors, dit això, en funció de la situació atmosfèrica, en funció de les partícules en suspensió, de la càrrega de contaminants que tingui l'aire urbà, els ajuntaments podran determinar si les etiquetes B, que és la groga, C, que és la verda, la Eco, que és la verda i blava, o la 0, que és la blava, aquestes entraran sempre. La verda, la Eco i la 0 podran entrar sempre. Però determinaran si la B i la C poden entrar o no. És a dir, si jo tinc un vehicle amb l'etiqueta B, groga, no patim. De moment no patim. Si tinc una C, etiqueta verda...
Haig de patir menys.
Haig de patir una miqueta menys. Si tinc l'Eco i la 0, tiraré. Però, si venen mal dades, si els nivells de contaminació de l'aire s'agreugen, és a dir, si tenim una situació complicada, et pots quedar sense vehicle, com si diguéssim, només per les zones de baixes emissions i només entre les 7 del matí i les 10 de la nit. I per què dic tot això? Perquè crec sincerament que la gent està fent un gran massa, que la gent està cridant, s'està acusant els municipis i el ministeri i a les administracions en general de coses que són absolutament incertes. Ningú està prohibint el trànsit dels vehicles per les ciutats. Només estan fent zones de baixes emissions que restringeixen, no prohibeixen, restringeixen. Segon.
Bé, en unes hores determinades sí que està prohibit.
Però després podrà circular.
Sí, però...
A Europa no està passant això, eh?
Ja.
A Europa van més a sac, com
aquí,
si diguéssim.
Aquí...
Llavors, si davant d'aquesta situació, t'ho dic perquè aquests dies els diaris locals m'han enviat, ja van molt carregadets sobre aquest tema, Castelldefels, a Viladecans, a Sant Boi, al Prat... Molt bé. Llavors, el dia que posem peatges, que això està a punt de caure, i hem tingut aquí l'alcaldessa de Barcelona i ens ha dit que...
Però no és un tema només de l'alcaldessa de Barcelona, i en vàrem parlar. Actualment els dispositius electrònics, lectura de matrícules, pot fer que aquests peatges... igual que el parquímetre que tu pagues, igual que la taxa justa per residus...
No necessitin un equipament al carrer.
No, i que
siguin selectius.
Siguin selectius, perquè llavors sí que s'entén. És a dir, no pot ser que segons quin vehicle, segons quins usos, pagui igual que un altre vehicle amb uns determinats usos. Ara
estem
no
absolutament d'acord. Per això, els vehicles que no tenen etiqueta de la DGT no podran circular de les 7 del matí a les 10 de la nit per les zones de baixes emissions. Ja no poden. El que passa és que alguns ajuntaments estan fent...
Fins l'1 de desembre.
Exacte. Però sí, que sàpiguem que aquest és l'escenari cap al que conduïm. I mai millor dit.
Mira, t'ha quedat bé al final. Sí, sí.
El concurs.
Quins vehicles tenen prohibit circular per les zones de baixes emissions de 7 del matí a 10 de la nit? N'acabem de parlar. Aquest lot de cafè Novell Residu Zero és el premi. Podeu triar entre tres opcions, o bé el quart de quilo de cafè amb gra, el quart de quilo de cafè molt, o els 5 paquets de càpsules compostables. I de la setmana passada, el Meteomar. Ja tenim guanyadora, és de Mataró. Quina és la mida que poden arribar a fer les nacres? El premi un portafolis que inclou bloc Gentilesa de Pesca Neta. La resposta era 120 centímetres. I la guanyadora, l'Anna Palomeque, de Mataró.
Empresa Green.
Cap a on ens portes, José Luis?
Cap a la nova taxa que estan pagant els fabricants que estan col·locant envasos d'un sol ús de plàstic al mercat. Vam parlar d'aquesta nova taxa, d'aquesta nova llei d'envasos i residus d'envasos, que grava amb una taxa de 0,45 euros al quilo. M'hagués agradat tant haver vist com es va arribar a aquesta xifra, que 0,45, per què no 0,50? Per què s'ha quedat en 0,45? Això no et sona una mica allò de que 0,99, comprin, això està menys d'un euro, 0,99, 0,45. Mig euro, home, el quilo de plàstic. Això hagués sigut un fet un cop de xifra de bé. Però a partir de l'1 de març, sigui com sigui, a partir de l'1 de març, els fabricants ja estan omplint aquest... No sé si l'has vist. És un full complex, en el que tu, de manera voluntària, declares quina quantitat de plàstic col·loques al mercat. Si ets un petit botiguer, com que fas uns formatgets a la Cerdanya, i el teu full és simple. Si ets Danone, la cosa canvia, m'entens?
Sí,
perquè 0,45 cèntims per quilo surten segurament alguns milions
de quilos
sí, a l'any, no?
Clar.
Bé, per què s'ha de fer això? Doncs perquè el que vol l'Estat és reduir els envasos de plàstic. No és amb una activitat exclusivament recaptatòria, tot i que l'altre dia se li va escapar a la ministra que la recaptació seria superior als 700 milions d'euros. Poca broma, que no venen malament. Però el que diu la Unió Europea i el que diu la llei és que no té una voluntat recaptatòria, sinó que és per reduir els envasos de plàstic d'un sol ús al 50% el 2026, és a dir, d'aquí 3 anys, i al 70% el 2030. Val. Això significaria que els que han de pagar, com que han de pagar més plàstic, s'estaran, no?, de comprar plàstic, no?
Sí,
jo sóc una fàbrica, una envasadora, haig de pagar 45 cèntims per quilo de plàstic. Escolta'm, anem a veure si ho puc fer amb compostable, si ho puc fer amb paper i cartró, amb una altra cosa que no estigui gravada. No. Ells què han fet? És que això és molt clàssic i es veia venir. Han passat del que qui contamina paga al com que pago, contamino. És a dir, em deixes pagar? Sí. Doncs jo el que faig és que trasllado el cost al producte. I què ha passat? S'ha menjat la reducció de l'IVA, que això és el que totes les administracions estan dient. Què està passant al mercat? Sobretot una gran cadena de distribució que està a tot arreu, no? I que és la primera, que té un nom molt conegut. Molt bé. Què ha fet? Tothom estava... Les xarxes anaven plenes. Com han pujat els preus en aquesta cadena de distribució, com han pujat els preus en aquesta botiga, en qüestió d'una setmana, dues setmanes, que han fet traslladar l'impost del plàstic al consumidor. I qui paga finalment? Nosaltres.
Tots. La natura.
Aquesta...
Bé, ja hi som una altra vegada. Bé, ja hi som, no? Continuem
estem
igual.
Estem igual. I és més, et diria que estem amb un somriure a la boca, aquesta gent, que em dient, que, com aquest intent de normativa.
És això com les petrolieres, no?, i els 20 cèntims.
Exactament.
Sí.
Com que pago, contamino. Com que em fas pagar, col·loco plàstic al mercat. No ve d'aquí. Qui ho pagarà? El meu
consumidor.
Client, no pateixis, que no s'estaran de comprar. És més, ara posaré en embolcall de plàstic els pèsols, que ho podríem fer d'aquí 4 dies, si volguessin. S'ha d'anar en compte amb aquestes normatives, s'ha d'anar en compte amb aquesta legislació, perquè no només ha de ser dissuasòria, sinó que ha de tenir una política fiscal a darrere. I a la que es detectin aquest tipus de pràctiques,
no,
això s'ha de perseguir.
S'ha de perseguir i, a més, escolta'm, si cal modificar, si cal virar, etc, només faltaria. El problema moltes vegades és que l'administració, i ho diem a cada programa, no té la flexibilitat ni la cintura que necessita la societat i la manera de funcionar i les emergències i els problemes que tenim sobre la taula.
I que hi ha sectors que estan plens de gestos.
Home.
I de pícaros, m'entens? I que aquest esforç...
Home, no fos cas que els beneficis de 900 milions caiguessin a 800.
Clar, és tristíssim.
Clar, perquè seria... Escolta, que seria un problema, José Luis.
I tant. Bé, en tot cas, ara més que mai, la gent que està intentant fer esforços per col·locar menys plàstic al mercat, que està reduint els seus envasos, que està apostant perquè els seus envasos siguin reciclables i que està apostant per plàstic, per bioplàstic, per un altre model, aquest se'ls ha de fer costat. I els que han entrat en aquesta picaresca, doncs jo personalment cada vegada hi estic més decidit a fer una compra, a fer un consum responsable,
sí,
i castigar aquest tipus d'actituds.
Tu i jo sí,
Però tu saps que ja, vas en aquest supermercat que deies abans o d'altres supermercats.
Sí. I hi ha gent que el pobre no pot...
No, clar.
Que té pressa i que ha d'entrar.
I a més a més, escolta, aquella cosa que se't clava de responsabilitat... Bueno, escolta, et posen un segell verd que et diuen que ha estat produït en plàstic reciclat.
I em deixo enganyar.
I em deixo enganyar.
És curiós, eh?
Sí, és curiós. Moltes coses són curioses.
El concurs.
Anem al concurs. Quina taxa han de pagar els fabricants pels envasos de plàstic que col·loquin al mercat? El premi, una ampolla de cava rosat, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. I de la setmana passada, el Meteotemps. A quin municipi se centra el llibre El tresor de la Candelera de la Mònica Usart i la Roser Calafell? Doncs a Molins de Rei era la resposta. El premi, el llibre del tresor de la Candelera, i el guanyador, el Ramon Artal, de Sant Feliu de Llobregat.
Quin temps farà?
Doncs parlarem d'un cap de setmana amb una temperatura radicalment diferent a la del cap de setmana passat. No perquè hagi de fer un fred intens, sinó simplement per una normalitat de temperatures que vol dir que farà fred de nit i fresca de dia, però que a l'hora del sol estarem més o menys bé, però no rostits per una temperatura tan i tan elevada, rècord en alguns casos de la setmana passada. Això d'entrada, pel que fa al termòmetre. Pel que fa a l'estat del cel, dissabte amb sol i núvols, al vespre podria caure algun ruixat de caràcter aïllat a l'àrea del Pirineu, tarda vespre, zona pròxima, difícilment molt més enllà, cota de neu 1.700 metres. Diumenge, matí variable, sol i núvols, potser cel més carregat cap al Pirineu i potser... De cara al migdia i la tarda s'inicien alguns ruixats al Pirineu i que s'anirien estenent a mesura que avanci la tarda, però sobretot vespre, cap a les comarques de l'entorn de la Costa Brava i fins i tot del nord-est de Barcelona. Localment amb tempesta, amb moderada intensitat, la cota de neu als 1.700 metres. Anem als pronòstics a la carta particulars. Jordi Amor, Puigcerdà, dissabte, Pere Suerda, Sant Julià de Ramis, Anna Cascarri, Santa Coloma de Farners, caram, estem fent comarques de Girona, Hostalric, Carmen Aragonès, Sabadell, Andrés Ruiz, Mònica Ariste, Tarragona. Tots els casos, sol i núvols i una caloreta justeta al migdia i fresca o fred, depenent de les comarques de nit. Diumenge, Montse Pardo, calçotada a Tàrrega, capital de l'Urgell, doncs en principi no hauria de ploure, sol i núvols. Paqui Casanovas, excursió al Taga, trobarem neu? No trobareu neu, ha marxat tota. Que en tinguem constància al Taga, o si n'hi ha alguna raconada, potser sí, però vaja, poca cosa més. Cap de setmana, Toni Navarro, quin temps farà Gósol? Serà el Caballero Rupit, Lucía Guillén Roses, Laia Balada, esquí a Masella, Rosa Robles, esquí a Ordino, Manoli Pacheco, anem a la neu a Vallter. A veure, per on comencem? Doncs en principi dir-vos que els que aneu a esquiar a Vallter, a Ordino o a Masella tindreu un matí de dissabte de sol i núvols i un matí de diumenge de sol i núvols amb algun ruixat de tarda, però ja seria la tarda quan hagueu plegat d'esquiar. Toni Navarro, Gósol, Saral, Caballero, Rupit, Lucía, Guillén, Roses, ruixats i tempestes de tarda, diumenge. Dissabte, sol i núvols, diumenge al matí, sol i núvols.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, durant la calorada del cap de setmana de l'11 i 12 de març, quants observatoris van arribar als 30 graus a Catalunya? Us donem 3 opcions de resposta. Cap ni un, 2 o 4. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa Prior Day, el premi. De la setmana passada, a quina localitat es troba l'Observatori de Dades Marítimes més important de Catalunya? La resposta era a l'Estartit. La Cris Seco de Barcelona s'emporta una ampolla de quart de litre extra arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, la Laura, diumenge primaveral des del Coll de la Costa a Molló. Foto del dia 12 de març amb aquest coll de Molló, aquesta imatge de Pirineu absolutament pelat, amb l'herba seca de l'hivern, amb cel blau trencat per alguns petits carrers de cúmuls. I el pròxim programa, aquest dijous que ve, entrevistarem la Merlès Martínez, pastora, ramadera i enginyera agrícola de Mas Mimó. Mas Mimó, el Mimó, és una finca de vacarisses on elabora derivats làctics sota la marca Camp Mimó. Pastors i productors, evidentment, artesans. La ramaderia extensiva, tan necessària pel territori, és per la que aposten. Coneixerem, a més, el premi al millor vi blanc de Catalunya i millor de carinyena blanc pel vi de postal, dins de la col·lecció de vins de postal, en aquest cas de la Creu 2018. Tot això, guanyador la Guia de Vins de Catalunya edició 2023. I en Vizcarro, Mario Vizcarro, ens portarà un Meteomar de l'època, les galeres. catradio.cat, mail, Facebook i Twitter, José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, l'equip de Guàrdia. Adéu-siau.